Bon dia, dilluns 6 de novembre i ja passen 5 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Dilluns 6 de novembre, avui, primer dia de setmana, toca fer balanç dels principals actes celebrats aquest cap de setmana a l'Espluga i la Conca de Barberà. D'entrada començarem parlant de les reivindicacions. Altra vegada aquest diumenge a l'Espluga, aquesta vegada amb una empaparada per reclamar la llibertat del vicepresident del govern català, dels consellers cessats i també dels líders d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana. També parlarem d'un altre acte important que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la Conca de Barberà, en aquest cas a Montblanc, i és que des de divendres fins diumenge s'ha celebrat la desena edició de Safrània, una mostra gastronòmica que enguany ha tancat amb més consumicions venudes, tot i que ha registrat menys visitants. Aquesta podria ser una de les frases per resumir l'edició d'enguany, marcada sobretot dissabte per la pluja, però en diumenge, la jornada matinal de diumenge, la programació va remuntar, en aquest cas, amb més nombre de visitants. En parlarem tot plegat en aquest informatiu diari, però també d'altres propostes, com per exemple el tret de sortida del Festival Internacional d'Orgues de Poblet, que ja ha arrencat la cinquena edició, amb el primer dels tres concerts que s'ha celebrat aquest dissabte. Parlem d'altres iniciatives, com per exemple la que aproparà el record de Ramon Muntanyola a Barcelona. Serà aquest dimarts, com dèiem, a la capital catalana, amb motiu de l'homenatge que en farà l'Institut d'Estudis Catalans, el poeta i sacerdot espluquí. Aquestes són les notícies, alguns dels titulars de les notícies d'aquest dilluns 6 de novembre. Comencem. Bé, obríem destacant aquesta edició de Safrània, aquesta desena edició que va arrencar divendres amb el sopar 4 més 5 a taula. Fins diumenge ha congregat productors i restauradors del territori a l'antic convent de Sant Francesc. La jornada de diumenge al matí molt marcada per la pluja, en tot cas sí que s'hi van poder veure ja les primeres activitats en aquest espai, per exemple, tallers de cuina infantils o la vermutada popular amb la música de palanque. Són propostes d'una edició de Safrània que en diumenge va remuntar amb més públic, això sí, ja havent descartat la pluja, la programació de diumenge va comptar amb més afluència de públic. Tot plegat ha fet que l'edició d'enguany, aquesta desena edició, hagi tingut menys visitants, però en global hagi vengut més consumicions. Aquesta és una de les valoracions que avui podem conèixer de la mà dels nostres companys de Ràdio Montblanc. D'aquí uns minuts connectarem amb ells per escoltar l'entrevista amb Quim Caral, cap de l'àrea de turisme de Montblanc.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Continuem amb el repàs de l'actualitat d'aquest dilluns, sobretot fent balanç del cap de setmana, perquè desenes de persones han penjat cartells a l'Espluga aquest diumenge per reivindicar la llibertat del vicepresident del govern català, els consellers cessats i el president de l'ANC i també el d'Òmnium Cultural. Aquesta acció s'ha produït en molts municipis de Catalunya i en el cas de l'Espluga s'hi van sumar més d'una cinquantena de persones. L'encartellada va empaparar diversos punts del municipi i la reivindicació llibertat presos polítics va ser la més repetida. També es van penjar cartells en què individualment es demanava l'alliberament d'un dels empresonats utilitzant la imatge de la persona corresponent, assenyalant el nom i el seu càrrec, i alhora també es remarca que és un pres polític de l'estat espanyol. Tot plegat això en una sola tinta, en blanc i negre. En l'encartellada també s'hi van sumar diversos regidors del consistori, inclòs també l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, i membres de les entitats independentistes i del Comitè de Defensa de la República de l'Espluga. En tot plegat no és l'única reivindicació d'aquests dies, perquè avui mateix aquest Comitè en Defensa de la República de l'Espluga doncs està recollint firmes també per reclamar l'alliberament d'aquests presos, aquests polítics catalans empresonats, i de fet estan doncs en el mercat a la plaça de l'Església de l'Espluga de Francolí recollint firmes. Com dèiem, en començar cap de setmana gastronòmica Montblanc amb aquesta desena edició de Safrània, que va arrencar divendres i, de fet, va tancar les seves portes aquest diumenge. Han estat propostes molt diverses, també tallers del tot diversos, com dèiem, en el camp de l'alimentació, i de tot plegat, doncs, així ha servit per celebrar aquesta desena edició. Avui en volem conèixer la valoració de com ha anat l'edició d'enguany de Safrània, una fira que de fet tanca la programació de tardor de Montblanc, i per això anem fins a Montblanc per connectar amb els nostres companys de Ràdio Montblanc, que avui han pogut parlar amb els tècnics de l'àrea de turisme de Montblanc. Així doncs, escoltem aquesta entrevista.
Montblanc ha celebrat aquest cap de setmana la desena edició de Safrània, la fira de productes agroalimentaris de la Conca de Barberà. Arrencava ja divendres amb una activitat que organitzava l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Comarca dissabte durant tot el dia i ahir diumenge fins al migdia. I avui volem fer balanç d'aquesta desena edició amb el Quim Caral, el cap de l'Oficina de Turisme de Montblanc. Quim, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, aquest cap de setmana, desena edició de Safrània. Suposo que avui tot just encara esteu acabant de tancar les xifres. Què tal? Com ha anat aquesta desena edició?
Doncs molt bé, ha funcionat molt bé, però hem tingut una companyia esperada, perquè la previsió meteorològica ja ens deia tota la setmana que tindríem pluja, i el dissabte la veritat és que ens va condicionar una mica les xifres. I ho notem més ara, perquè hem vist que el diumenge, fent només un matí, vam tenir més moviment que el diumenge de l'any passat, el dia sencer. Es van vendre més tiquets, es van fer més consumicions i hi va haver més presència de públic amb les 4 hores del matí que no pas amb el doble l'any passat. I per tant hem quedat força satisfets en quant a la quantitat de gent que ens ha visitat, els que han repetit, perquè de fet la Safrània és una fira que té molt de públic local o de la zona que ve diverses vegades. Pot ser que hagi vingut el matí de dissabte, la tarda de dissabte, i hagi tornat el diumenge una altra vegada.
A què ho atribuïu això que ara comentava? Suposo que, aprofitant com que diumenge a la tarda no n'hi havia, la gent es va espavilar i va venir tothom al matí? La gent
doncs,
anava més relaxada?
Sí,
o què?
El fet que fes bo, encara també, que feia airet, després d'un dia de pluja que potser molts que haurien pensat d'anar-hi no van poder fer-ho, i llavors es van concentrar bastant el diumenge. Els diumenges a la tarda acostumen a ser fluixets. De fet, la primera edició de Safrània vam tancar al migdia. A la segona edició de Safrània, que llavors només es deia Fira de Sant Martí, no vam obrir el dissabte al matí. És a dir, ja hem anat al llarg del temps buscant els moments en els que poguéssim concentrar el màxim de visitants. I ara ja portàvem unes quantes edicions en el que era matí i tarda, dissabte i diumenge, però els propis expositors se n'adonaven de que, i nosaltres com a organitzadors, òbviament, de que el diumenge a la tarda el públic era molt local, molt repetidor, ja havia estat durant els altres segments de fira, d'horaris, i van pensar que no calia estirar-ho tant, perquè aquell que ve de lluny, el visitant que s'ha de desplaçar normalment el diumenge a la tarda, ja acostuma a tornar cap a casa. De fet, això ho podem veure en altres esdeveniments, tant els que organitzem nosaltres, sigui Terrània, sigui Clicània, com per exemple la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, tot i que és un període de l'any en el que, com que el dia s'està allargant, de vegades sembla que el diumenge a la tarda encara dona, però la Setmana Medieval acaba sempre en un diumenge cap al migdia, que a la tarda sempre queden 2-3 actes que són ja més de públic local. Doncs això s'ha repetit a Safrània i vam optar per fer-ho d'aquesta manera i ha anat bé.
Destaquem algunes coses d'aquesta edició. Per exemple, enguany hi havia un grup de bocaires, gent especialitzada que tomba pel país, que fa els seus comentaris a través dels seus milers de seguidors, i n'hi va haver una vintena pràcticament a Montblanc, oi?
Sí, sí, la veritat és que van fer una trobada molt ben organitzada, ells n'anaven dir quedada a Montblanc 17, i I ja van començar a primera hora anant a collir flors de safrà amb el Joan Cartanyà d'Aromis. Ja quedaven molt poques flors, però suficients perquè poguessin saber quina és la tasca que es fa a l'hort i donar valor al safrà, i a partir d'aquí van fer un recorregut per diversos establiments de la vila i després van estar molta estona a la fira safrània, tant al matí com a la tarda. Van enganxar mal dia, van enganxar pluges, van mullar, però tot i així el que estem veient ha estat doncs, que han actuat molt, molt, molt sobre la xarxa, anant seguint els hashtags que vam quedar que posarien, tant els de la seva quedada com Montblanc Medieval o Safrània 2017, hem vist que a Facebook, Twitter i Instagram estan abocant-hi continguts, i el que és més important, no de cop, no tots el dissabte ni molt menys, és a dir, el dissabte potser és el dia que menys van abocar, ahir diumenge van abocar, avui n'estan tornant a posar, i la idea és que, com que són bloggers, els bloggers el que fan són articles, en breu, en qüestió de setmanes, puguem anar veient publicacions de la seva experiència safrània, que òbviament des de l'oficina de turisme compartirem a través de les nostres xarxes.
Home, i a més jo recordo que dissabte n'hi havia un dels que hi participava que va fer una conferència que tenia no sé quants milers de seguidors, va dir que tenia, però eren moltíssims. Això sempre és una bona notícia, no? Que gent que té tants seguidors parli de safrània a les seves xarxes.
Exacte, i més quan te n'adones del cost que té això. De vegades la publicitat convencional costa molts diners perquè et vegin cada vegada menys gent en mitjans més convencionals, per exemple, la pàgina d'un diari, que demà ja ningú es mirarà, i en canvi treballar amb les xarxes, i de vegades és a canvi de ser acollidors, de muntar un bon programa com els hi vam confeccionar, de que s'ho passessin bé, de que tinguessin en tot moment companyia per part de l'oficina de turisme o bé per part d'alguns dels nostres tècnics o bé guies de Montblanc, amb la qual cosa sempre es van sentir acompanyats, ben atesos, i aquesta satisfacció que poden tenir ells en la visita a Montblanc i a Safrània en aquest cas, després la poden transmetre a milers de seguidors que pugui tenir cadascun d'ells, perquè clar, cadascú té els seus de seguidors, no tenen per què ser coincidents, i això segur que farà que es generin noves visites a Montblanc, i aquestes visites a més tinguin un plus de qualitat perquè doncs probablement aniran en aquells llocs que han recomanat. Ells es van buscar, per exemple, anar a fer un seguiment de dolços, van anar al forn de pa Joan, a la pastisseria Andreu, a la pastisseria Vinyes, van també anar a la torre dels tastos de vins de pedra, i a banda van descobrir el món del safrà i la fira de Safrània amb tots els seus productors. Si cada vegada que es fan referència a Montblanc o a Safrània en un dels seus articles també parlen d'algun d'aquests establiments, doncs sens dubte generaran interès per tots aquells lectors o seguidors que puguin ells tenir. Per tant, és una molt bona acció de promoció amb un cost relativament baix, però que el que t'exigeix és atenció, acompanyament i haver estat un bon professional des de abans que arribin fins que després, per exemple, ara fent-los el seguiment.
I un any més, Quim, Safrània ha sigut aparador de productes de proximitat, de restaurants del territori, d'aquestes demostracions de cuina en directe a la gran cuina de Safrània. Per tant, el públic ha pogut gaudir de tot això, eh?
Sí, moltíssim. És un gran teatre, podríem dir, de la gastronomia de proximitat, i vaja, tenim aquest escenari fantàstic de la cuina per on van passant professionals tant d'aquí del territori com els que venen convidats de fora, que sempre donen aquest plus de fer veure que a Montblanc es concentra tot aquest aparador de producció de proximitat, però a banda d'això venen de fora perquè valoren aquesta fira, i de fet queden molt sorpresos quan veuen el funcionament de Safrània. Normalment tots aquests convidats que tenim diuen que té un nivell per sobre de les seves expectatives, tenint en compte doncs les dimensions de Montblanc o les dimensions de la Conca de Barberà, doncs queden gratament sorpresos.
Amb Safrània heu tancat des de l'oficina de turisme els tres esdeveniments de tardor. Començàveu amb Terrània, després amb Clicània i ara amb Safrània. En general, també, balanç positiu d'aquestes tres fires en el seu conjunt?
Mira, tenint en compte la situació política en la que ens trobem, la veritat és que des de l'Oficina de Turisme ja teníem ganes que s'acabés. Si haig de ser sincer, perquè ha costat molt. Vam començar amb un Terrània absolutament marcat pel referèndum. El dissabte va funcionar relativament bé el matí, a l'inici. A la tarda vam tenir pluja, que també ens va fastidiar bastant, però a més ja vam començar a notar tota la gent que anava a defensar els col·legis i que hi passava la nit, i el diumenge, des del punt de vista de Terrània, va ser un autèntic desastre, perquè la gent estava això, doncs, protegint les urnes i no estava per fer visites. Llavors, clar, ja ens va condicionar tant que després això ho hem anat arrossegant, perquè és que com que les notícies anaven succeint-se i cadascuna de les que arribava era pitjor que l'anterior, Clicania va donar la sensació que no afectava tant aquesta situació social, de certa, doncs, tristor i com si la gent estigués apagada, que això ho percebem tots, i es van salvar amb unes xifres realment bones. El Clicania del 2017 ha marcat un rècord, segurament també pel fet de que eren 6 dies, que vam aprofitar que el 12 era festiu i el 13 vam fer pont. Clar, 6 dies va facilitar que vingués més gent, i ara hem acabat, que també ens ha acompanyat la pluja, tan desitjada la pluja, doncs allò que tens aquella sensació de dir, ja hagués pogut ploure avui dilluns, no? I el dissabte haguéssim omplert més, però es nota aquesta situació, i la veritat és que globalment podem considerar que ha estat bé, perquè Terrània, malgrat que no hagi vingut gent, per aquestes circumstàncies ho tenim clarament consolidat. Els ceramistes que venen de fora van comprendre la situació i van dir que ells tornarien, que no hi patíssim, que no sabien que no era una circumstància que nosaltres poguéssim controlar, i que molt ben organitzat, i que havien estat molt ben atesos. Això és el més important, perquè si la percepció que s'han duen és bona, malgrat que no hagi pogut venir gaire visitants, ja estem contents, i de cara a l'any vinent, doncs, a veure si la situació canvia, si vivim en un país més normal, i aquest cicle d'esdeveniments el podem fer en condicions favorables.
Ja, suposo que ara, a més, ara ja teniu feina a fer balanç de totes aquestes fires i començar a preparar l'any vinent, no? Perquè a l'Oficina de Turisme treballeu amb molta antelació.
Sí, de fet, aquesta antelació fa que es marquin unes dates gairebé d'un any per l'altre, i l'any passat vam marcar el Terrània, que molts a toro passat, allò que te trobes un munt d'espavilats que sempre te diuen el que has de fer, no? I diuen, no, és que l'haguéssiu hagut de posar una altra data. Molt bé, el cap de setmana posterior no podia ser, perquè ja s'estava muntant Clicania, i l'anterior no es va triar perquè tot just el cap de setmana coincidia amb les festes majors dels tres llocs d'on ens venen més gent, Barcelona, Tarragona i Reus, que era la Mercè, Santa Tecla i Misericòrdia. Per tant, no, nosaltres havíem triat el cap de setmana del 30 de setembre i l'1 d'octubre un any abans, però el juliol va ser quan es va situar allí el referèndum. Només que hagués sigut una setmana abans, doncs no ho haguéssim notat tant. Què hi farem? Doncs les coses van com van, i sí, ara ens hem de posar a fer balanç, veure què ha funcionat, què hi ha per millorar. Cada any hi ha coses per millorar, per sort, perquè rebem les opinions dels visitants, dels expositors, de tots els que interactuen amb nosaltres, i això ens ajuda d'un any per l'altre a millorar i seguint-nos marcant, doncs, fites, i no conformar-nos mai amb el que tenim.
Doncs aquest és el balanç que avui hem fet de Safrani. Entenc que al llarg d'aquests dies també coneixerem ja les xifres,
sí,
els números.
Sí, segurament avui mateix, doncs, ja tindrem la xifra exacta. Crec que el que haurà passat és que la xifra de visitants s'haurà mantingut. De fet, ens va afectar la pluja, però en canvi ha crescut la de degustacions respecte a l'any passat. I això ho notem molt per les copes venudes. Les copes venudes ens ajuden una mica a situar en quina és la proporció de copa venuda i degustació feta. Potser de vegades ens trobàvem algun any, més en període de crisi forta, en el que amb un tiquet se compraven dues copes. I potser enguany hi ha hagut més tiquets per copa comprada.
Molt bé, doncs aquest és el balanç de Safrània, i també en general d'aquests esdeveniments de tardor que organitza l'Oficina de Turisme de Montblanc. Avui ho hem volgut analitzar amb el Quim Carau, al cap de l'Oficina de Turisme. Quim, gràcies i fins la propera. Que vagi
fins
bé.
Fins la propera.
Gràcies també, Josep Ardila, des de Montblanc. Aquest és el balanç de Safrània, la seva desena edició, i a esplugafmradio.cat en poden veure una galeria d'imatges. I encara en el cap de setmana, aquest dissabte, el monestir de Poblet ha donat el tret de sortida a la 5a edició del Festival Internacional d'Orques de Poblet. Bé, en parlàvem prèviament, aquesta 5a edició del Festival Internacional d'Orques de Poblet ha començat aquest dissabte, és la primera de les 3 entregues de l'edició d'enguany, un festival que aquest 2017 homenatjarà Johann Sebastian Bach, és doncs l'eix conductor dels 3 concerts de l'edició d'aquesta 5a edició del Festival Internacional d'Orgues de Poblet. Va arrencar, com dèiem, aquest dissabte amb l'actuació de Giulia Ricci, organista reconeguda amb nombrosos premis nacionals i internacionals, és una italiana, que va interpretar obres de Lübeck, Böhm i Brahms com a mostra també dels mestres que van influir sobre la música de Bach. Ricci també va fer sonar composicions de Bach, com és obvi, i també doncs, tot rau en l'orgue Metzler de la Basílica de Poblet, que doncs, és un instrument creat específicament per interpretar aquest repertori de la música barroca, alemanya i francesa, i per això doncs, s'ha escollit enguany homenatjar la música i les composicions de Johann Sebastian Bach. El festival continuarà el dissabte 18 d'octubre amb el concert de la danesa Han Kuhlmann i el 25 de novembre amb la japonesa Hatsumi Miura. Tancarà així la 5a edició amb una proposta musical, en aquest cas sí que serà diferent a les dues anteriors. Els concerts es celebren a la Basílica de Poblet a 8:45 del vespre i el preu de les entrades oscil·la entre els 6 i els 12 euros depenent de les ofertes doncs del perfil, si són estudiants, si són joves, doncs hi ha diversos descomptes. Però aquest és el ventall de preus, de 6 a 12 euros per assistir en aquests concerts del Festival Internacional d'Orgues de Poblet que, doncs, com explicava el portaveu del festival, Pep Gorgori, porta al monestir de Poblet organistes, intèrprets doncs, molt destacats de l'escena internacional, tots sobretot captivats per aquest orgue del monestir de Poblet. Ho vam conèixer en l'informatiu diari de la setmana passada, del divendres, i si els sembla, ara el que farem és recuperar aquest tall de veu amb Pep Gorgori, qui destacava l'excepcionalitat de l'orgue del monestir de Poblet. L'escoltem, doncs.
Precisament és donar vida a un orgue que és molt especial. Jo diria que és únic a la península ibèrica, en primer lloc perquè és l'únic que està construït per un mestre organer suís, que és el Metzler, que és un especialista en orgues del barroc, per tant és un instrument que no es pot sentir en lloc més ni de Catalunya ni d'Espanya. A més, està molt ben integrat amb l'entorn, amb l'acústica, està molt ben trobada la sonoritat d'aquest orgue i, per tant, és una oportunitat per apropar el repertori de música d'orgue, no només sacra, perquè hi ha un repertori molt més ample, amb un instrument punter dels millors que hi ha per a aquest repertori.
Així en parlava Pep Gorgori, portaveu del Festival Internacional d'Orgues de Poblet, que ha arrencat aquest cap de setmana, aquest dissabte, però que encara ha de continuar. Tindrà encara per davant 2 concerts més, com dèiem, els hem avançat aquesta programació, però si volen la poden consultar a espluga.fmradio.cat. I continuem amb més notícies, perquè Montblanc ha agafat aquest cap de setmana el relleu a Figueres com a capital de la Sardana 2018. Va ser el passat divendres en un acte a la capital de l'Alt Empordà, quan la vila de Montblanc va agafar el relleu i va presentar alguns dels actes que començaran a partir del mes de març de l'any vinent. L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, va destacar en aquest acte que una de les activitats previstes serà envoltar la muralla de Montblanc durant la celebració de l'acampada jove per barrejar jovent, rock i les sardanes. Andreu també va anunciar des de Figueres que es faran activitats amb les escoles i amb el teixit associatiu de Montblanc. De fet, l'objectiu és impregnar el calendari festiu i cultural de Montblanc de sardanes durant tot l'any 2018. Així ho explicava l'alcalde de Montblanc. Durant l'acte també es va presentar el vídeo promocional de Montblanc com a capital de la sardana i es va anunciar que les properes ciutats que ostentaran aquest títol serà Perpinyà l'any 2019 i Sant Feliu de Guíxols l'any 2020. Va, som-hi, no marxem de Montblanc perquè aquest cap de setmana a la capital de la Conca ha viscut la quarta edició de la Marxa dels Roures, una prova esportiva que va arrencar dissabte però que combina bé moltíssimes categories, moltes proves diferents i que es va allargar doncs, durant tot el cap de setmana. Dissabte una primera entrega, però diumenge també va continuar aquesta activitat. En volem parlar avui a l'Espluga FM Ràdio perquè, de fet, la vam viure en directe al programa L'Infosport de l'Espluga FM Ràdio, a més aquest cap de setmana, sobretot en directe el dissabte a 2:15 del migdia, però avui també en volem parlar, volem fer la valoració, el que ha donat de si aquesta prova, el repàs dels resultats, però també la valoració que en fan els responsables de la Marxa dels Roures.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I d'aquesta Marxa dels Roures que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montblanc, avui en volem parlar amb el director d'aquesta prova, el David Vallverdú. David, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina valoració en feu d'aquesta edició?
Bueno, ha sigut una edició complicada, sobretot el dissabte, amb el mal temps que va fer, que ens va granitzar, va fer tormenta elèctrica i ens va obligar a ben entrar a la nit a neutralitzar la cursa llarga, sobretot. Doncs bueno, és una llàstima, però per tot el que més contents, va sortir tot dintre del cap bé, ningú va patir mal. I és l'important. En aquest aspecte, tot ok.
Quin ha estat el balanç de participació?
Doncs, bueno, els 1.000. Vam sobrepassar els 1.000 en inscripcions, però bueno, sempre falta algú a l'hora de la cursa. I, bueno, els 1.900 i escaig, vam ser.
Què creu que suposa, doncs, un nombre tan elevat de participació per un municipi com Montblanc?
Bueno, suposo que l'entorn és perfecte. És un lloc on no hi fomenten massa curses, el parc natural és preciós i la gent ho valora. I el recorregut sempre ha sigut buscat amb bastanta dificultat i és una cosa que aquí costa de trobar.
En aquest cas deies que enguany s'hi ha sumat aquest convidat que ha estat la pluja. Va afectar en la cursa, sobretot la més llarga, l'extrema. No sé, les altres quina afectació va tenir?
Bueno, les altres, la marató la va perjudicar perquè hi van haver més abandonaments i tal, però en principi no es van neutralitzar i tothom va poder arribar a meta. I en el cas de les de diumenge, doncs clar, el terreny estava en alguns trams força impracticable, però tots van ser uns valents i van acabar com Déu mana i tots plens de fang.
I aquests que acabaven, què deien? Quina era la valoració una miqueta global dels participants de la prova?
Bueno, marató i els de diumenge, en general, tots molt contents. Sempre hi ha algú que quan li talles la cursa, encara que hagi vist caure un llamp davant seu, no està content i no li agrada. Però bueno, per seguretat, conjuntament amb la federació, vam decidir primer fer un tall i després neutralitzar-la, i bueno, en general ja dic, sempre hi ha algú que no li acaba d'agradar, però és el que s'havia de fer.
L'any vinent, aquesta Marxa dels Roures tornarà a Montblanc?
I tant, la cinquena edició i amb més ganes que mai, de fer encara més festa.
No sé, enguany que heu tingut aquesta edició complicada, vosaltres quin balanç en feu o amb quines directrius treballeu ja per aquesta cinquena edició?
Bueno, sempre hi ha coses a millorar i en aquest aspecte aquest any ens ha donat moltes coses que anirem a millorar, rectificant, aconseguir més locals a llocs on tenim els avituallaments i coses així. I en general contentíssims de la resposta dels nostres voluntaris, que això també és una gran feinada i tots, hagi caigut l'aigua que hagi caigut, han estat al peu del canó.
Molt bé, doncs David Vallverdú, que ets el director d'aquesta Marxa dels Roures, moltíssimes gràcies i us seguirem en aquesta propera edició ja de cara a l'any vinent. Felicitats per l'edició d'enguany i ens retrobem.
Ok, moltes gràcies.
I ara el que fem és repassar els principals guanyadors a la classificació d'aquesta Marxa dels Roures, que els hem d'explicar que integrava diverses curses. D'una banda, la Canicross de Roures, de 8 km amb 3, amb la cursa per la qual doncs, els participants corrien amb els seus gossos. També la cursa d'iniciació del Roures, també la mateixa distància, amb 8,3 km, i després la seguia la petita Marxa dels Roures, amb gairebé 16 km. Més de 27 km i mig per la clàssica Marxa dels Roures i després hi ha les dues proves més llargues, la Marató dels Roures de 42 km i la Roures Extreme de 90 km. Aquestes dues darreres, com escoltament, van ser les que més afectació van tenir a causa d'aquestes tempestes del cap de setmana, sobretot en el dissabte. Si els sembla, repassem classificacions, començarem per la Roures Extreme. Extreme Una cursa de 90 quilòmetres que va tenir com a guanyador Aitor Iraizoz, que va ser qui va fer la prova en menys temps, amb 9 hores, 15 minuts i 53 segons, seguit per David Arrendo Rovira, amb 9 hores, 36 minuts i 16 segons. El segueix, finalment, va tancar el podi Emili Rafecas, amb 10 hores, 3 minuts i 36 segons. I la primera dona en finalitzar aquesta cursa, aquesta marxa dels Roures extrem de 90 quilòmetres, va ser Marta Batalla, amb 12 hores, 55 minuts i 30 segons. Després la va seguir la corredora Lluna Martí, amb 10 hores, 51 minuts i 55 segons. I la tercera dona l'hem de trobar ja en la 33a posició genèrica, que va ser Lluna Martí, amb 10 hores, 51 minuts i 55 segons. Aquestes van ser les 3 primeres dones de la cursa de 90 quilòmetres. Continuem ara destacant també els resultats de la prova marató de 42 quilòmetres. Doncs mireu, va estar encapçalada per el corredor Ander Inarra amb 4 hores, 38 minuts i 50 segons en recórrer aquests 40, més de 40 quilòmetres. En la segona posició, Raül Botassi, amb 5 hores i 13 minuts, també 47 segons, i finalment Gerard Magraner amb 5 hores i 21 minuts. La primera dona d'aquesta categoria va ser Esther Casajoana, amb 6 hores i 15 minuts, i la va seguir també la corredora Giula Portalari amb 6 hores, 29 minuts i 59 segons. La tercera posició femenina va ser per l'atleta Tati Orquiola, amb 7 hores, 22 minuts i 7 segons. Aquesta va ser, doncs, la classificació femenina. Així hem repassat, doncs, les dues proves més extremes de la marxa dels Roures, que, com hem escoltat en declaracions del director de la prova, el David Vallverdú, va congregar durant aquests dos dies prop d'un miler de participants que van participar en aquestes diverses curses, com dèiem. Van ser unes quantes en total, doncs van ser 6 les proves d'aquesta quarta edició de la marxa dels Roures, que s'ha celebrat a Montblanc. Com dèiem, sobretot en la jornada de dissabte, molta afectació per part de la pluja, fins i tot retallant algun dels recorreguts. Així ha estat, doncs, aquesta quarta edició de la marxa dels Roures. I ara sí, ja tanquem aquest informatiu diari. Encara ens queda per endavant una última notícia i posem un apunt literari i de reconeixement de l'any del mossèn i poeta sacerdot Espluguí, en Ramon Muntanyola, perquè demà el seu record arribarà a la capital de Catalunya, a Barcelona. El record de Ramon Muntanyola arribarà aquest dimarts a la capital catalana amb motiu del centenari del seu naixement. Aquesta vegada serà l'Institut d'Estudis Catalans qui homenatjarà el poeta i sacerdot Espluguí després dels nombrosos actes celebrats a l'Espluga, com saben, i també a molts municipis del Camp de Tarragona. L'acte està impulsat per l'Ajuntament de l'Espluga i es celebrarà aquest dimarts 7 de novembre a 8:15 del vespre a la Sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, comptarà amb la presència del president de l'Institut d'Estudis Catalans, Joan Domènec Ros, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i també l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, i l'alcalde de l'Espluga de Francolí, David Rovira. L'impulsor dels actes del centenari, Josep Maria Vallès, ha expressat a l'Espluga FM Ràdio que el col·lectiu de persones que ha coordinat aquesta programació va creure que l'acte d'aquest dimarts seria positiu, considerant que a Ramon Muntanyola li hauria agradat posar un peu a l'Institut d'Estudis Catalans. Escoltem, doncs, aquest tall de veu.
Intervindrà Joan Martí Castells, intervindrà el pare Abat de Poblet en l'acte aquest de l'Institut d'Estudis Catalans, i bé, fer un acte a Barcelona ens ha semblat, la gent que hem anat organitzant això, doncs que a mossèn Ramon li hauria agradat molt que en el seu moment ell hagués pogut posar algun dia algun peu a l'Institut d'Estudis Catalans, però en aquell moment mossèn Ramon no estava ben vist per poder fer això, perquè l'Institut estava en mans d'altres persones, no?
Així ho explicava bé Josep Maria Vallès, un dels impulsors d'aquesta programació d'actes del centenari de, doncs, del naixement de Ramon Muntanyola i Llorac. Com avançava també Josep Maria Vallès, en l'acte d'aquest dimarts a Barcelona intervindran els representants de les institucions organitzadores i també comptarà amb els parlaments de l'abat de Poblet, Octavi Vilà, que oferirà doncs, el seu parlament titulat Mossèn Ramon Muntanyola, un home d'església, i també de Joan Martí i Castell, membre de l'Institut d'Estudis Catalans, que parlarà de Ramon Muntanyola, llengua i pensament rimats. Com dèiem, aquest serà l'acte que transportarà el record de Ramon Muntanyola en el seu centenari del naixement a l'Institut d'Estudis Catalans a Barcelona. Amb aquest apunt acabem l'informatiu diari d'aquest dilluns 6 de novembre.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Una jornada més hem destacat la programació d'actes d'aquest cap de setmana a la Conca de Barberà, sobretot com escoltàvem amb aquesta valoració de Safrània, la desena edició d'aquesta mostra gastronòmica a Montblanc, però també de moltes altres notícies. Sàpiguen que les poden seguir a esplugafmradio.cat i també en les properes edicions d'aquest informatiu diari de dilluns a divendres a les 11 i a les 7 de la tarda. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí a l'Espluga FM Ràdio i els expliquem que la programació continua al punt de les 12 del migdia amb la reemissió d'Inquiets i a la tarda, després de l'informatiu diari, avui és el torn de la música i l'anglès a l'Excuse Me, aquest programa encapçalat per Carlos Fuentes i Cristina Sanahuja. Després, a les 9, resumirem la jornada en només un minut i després un nou conte en anglès de la mà de Jill Haywood. Aquestes són les propostes per al dia d'avui al 107.4 i a esplugafmradio.cat, però han de saber que al portal web de l'emissora hi poden tornar a escoltar els principals programes de l'emissora a l'apartat d'àudios, i és que a través d'aquest servei de programes a la carta podeu escoltar quan vulgueu i des d'on vulgueu la programació de l'Espluga FM Ràdio. En nom de tot l'equip de l'Espluga Audiovisual i també de l'emissora, els agraïm la vostra confiança un dia més. Gràcies per la seva atenció. Que acabin de passar un bon dilluns i que comencin la setmana amb bon peu. Gràcies i fins aviat.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Més informació a radiomontblanc.cat i esplugafmradio.cat.
I bé, acabem aquest informatiu diari, fem una pausa i després lectura. És una nova entrega de Nocturn de Sant Feliu Neri amb la Carme Callau.
De l'Espluga FM Ràdio? Recupera'ls a esplugafmradio.cat. Estigues informat a l'instant. Les notícies del teu voltant a Facebook. Uneix-te a l'Espluga FM Ràdio.
A l'Espluga FM Ràdio, lectures amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà. Primera part del capítol 9è. Visc a Barcelona.
Han passat 3 dies des que li vas llegir a la Clara el primer capítol de la vida d'en Francs. Li va agradar, com a mínim, això és el que paleasaren les seues llàgrimes, brotant d'uns ulls inerts, però plens d'emocions. La Clara et va demanar que la deixessi sola i l'endemà, n'Enric Mates et va trucar perquè passessis per la llibreria. Et va donar un xec amb els diners i et va ensenyar el paquet que havia portat la Manuela. No l'havia volgut obrir fins que tu no hi arribessis. 9 llibres per ell, a un per a tu. No vas voler saber quins eren els que li havien donat. Agafares el paquet, que era per a tu, un llibre no gaire gruixut, embolicat, amb un paper suau, de tacte extremadament agradable, com si algú hagués posat molta cura a fabricar-lo, perquè tingués la certesa que hauria d'embolcallar objectes preciosos. T'acomiadaràs del llibreter, i tot que tenien moltes coses a fer, n'hi havia una de prioritària: ingressar els diners al banc, a l'oficina de l'antiga Caixa de Catalunya, vora la plaça de Sant Jaume. Hi treballa la Carme, una cosina de la Martina, que sempre que et veu procura enginyar-se-les per fer-te saltar la cua. Un d'aquests tractes de favor que tenen les persones que treballen als bancs i dels quals es beneficien les seves coneixences i que posen de molt mala llet tota la gent que no gaudeix d'aquests privilegis especials. Passes a un petit reservat i la Carme ja està disposada a negociar l'ajornament d'algun pagament o a trobar la fórmula per avançar-te alguns diners. Són els darrers dies de maig i ja se sap que els finals de mes són horrorosos i en moltes ocasions ella t'ha tret un destret semblant d'una mala jugada que t'hauria condemnat a la pobresa absoluta en els dies més angoixants.
A l'Espluga FM Ràdio, lectures amb Carme Callau, Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassar.